Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Us convidem a submergir-nos en una lectura que t'enganxa, que t'atrapa, que transporta a una altra època, amb uns personatges potents. És Retrat de matrimoni, de Maggie O'Farrell. Ha estat la lectura d'aquest mes a la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages, i avui la Dolors Bosch i el Jesús Gómez hi diran la seva. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què us ha semblat, així de bones a primeres? Titular.
Com a titular? Home, jo trobo que la Maggie O'Farrell treure una novel·la només mirant un quadre i pensant, aquesta dona quina vida devia tenir? Ho trobo molt agosarat i molt lliure, perquè pot inventar el que vulgui, perquè històricament vull dir, està dintre d'un espai que tenim documentació, però concretament d'aquesta senyora no teníem ni una, només sabíem que es va casar i al cap d'un any era morta. I es va circular que l'havien enverinada, però oficialment tuberculosi.
O sigui, el retrat fa cara com d'espantada.
I el retrat, jo no diria tant, No? Jo me l'he mirat molt bé. Jo diria que el retrat és una mirada com burlona, segons com. Té com una mica de somriure als llavis.
Una miqueta dura, no, també?
Dura.
Sí, expressió
veure,
molt dura.
No correspon, per mi, no correspon la seva cara amb una noia de 16 anys. No pot ser.
No, hi ha molta vivència
aquí
darrere. Ho veig
molt difícil. I et diré més. O sigui, per exemple, hi ha un retrat de nena, que se suposa que és ella, no ho sé, que és la que han utilitzat per la portada de l'edició castellana, que té una cara de nena que trobo que s'ajusta molt més. El que passa que l'edició catalana, la portada, suggereix molta cosa. Sí. Ho deixo aquí.
Jesús, una primera impressió, abans d'entrar a fons.
La vaig començar amb ganes, perquè m'havien parlat molt bé també d'una obra anterior seva, que és Hamnet, i que s'havia llegit ja al Club de Lectura.
Culpables, la Dolors i una servidora. Van parlar molt bé de la Maggie O'Farrell.
I l'he llegit de gust, però no m'ha entusiasmat. No és una obra que m'hagi enamorat. Per mi té un ritme en excés pausat, a vegades massa. A vegades va bé, però a vegades massa, amb descripcions que jo penso que a vegades sobren perquè no acaben de contribuir al clima, a l'atmosfera de la obra.
Soc fan de Maggie O'Farrell. He llegit Retrat de matrimoni, però coincideixo amb el Jesús, sí, que en algun moment vaig estar temptada d'abandonar perquè es feia lent, sobrava molt paràgraf, no avançava la història.
Mira, Sílvia, i ara estem pensant que li podem recomanar en el Jesús que es llegeixi Hamnet. Perquè, clar, nosaltres veníem unes expectatives i amb això, per una banda, em tranquil·litza, perquè si ell no l'havia llegit i també l'ha trobat lent i no sé què, vol dir que realment no és que nosaltres tinguéssim unes expectatives importants i que de sobte, llegint això, doncs, ens cau una mica. Vale? O sigui, jo et recomanaria que llegissis.
Sí, sí, sí. Ja,
que sí, sí,
ja el tinc apuntat.
És l'anterior.
I...
Sí,
sí. Perquè
ja comentarem entre
sobre la dona de Shakespeare.
És una novel·la molt potent i, a més, molt rodona perquè l'acaba molt bé i, en canvi, aquesta, a mi, de veritat, que no m'agrada gens com acaba.
En aquest cas,
vull dir...
digues.
No, vull dir que en el Club de Literatura, no?, de la sessió en la Torres i Bages, doncs, ha agradat, és un llibre que ha agradat i força. I també vull dir que la sessió es va celebrar el dia 25, el dimarts 25 de novembre, que és el dia contra la violència envers la dona, contra la violència masclista, i que és un llibre, penso jo, que molt adient, perquè realment les dones aquí, en concret la protagonista, doncs pateix una... No hi ha violència, una crueltat terrible, no?
En aquesta ocasió, Maggie O'Farrell ens trasllada a la Itàlia del segle XVI amb una història protagonitzada per Lucrecia de Medici, aquesta noia del retrat.
Clar, exacte. Que, a més, aquesta noia ve d'una família de Florència, la més potent en aquell moment, i, clar, vull dir, ens explica una mica la història d'ella, perquè, clar, i ho situa dintre d'un nucli amb moltes facilitats per tot. les noies estaven molt lligades, molt, molt diguem-ne, atrapades dintre del seu món. Però dintre del seu món, jo penso que en aquell espai ella era bastant més lliure de la majoria de les dones en aquella època, perquè viu en unes condicions bastant bones. Vull dir, el que passa que, clar, és el que diu ella. En un moment determinat hi ha un text que diu... Diu, era per això que m'havien criat, per casar-me, per utilitzar-la com una baula en les cadenes del poder, perquè tingués descendència amb homes com l'Alfonso, que és, diguem-ne, amb el duc que la casen, que és el duc de Ferrara, que és un home més gran que ella i que es havia de casar amb la germana, però la germana s'ha mort, llavors la casen amb ella. Bueno, aquells lius que es feien...
Fins i tot utilitzen el mateix, fan servir el mateix vestit de núvia que previst per la germana gran, la Maria, i ella això ja li senta malament, no?
Sí, sí, sí.
I també s'ha de dir que és una noia, tu, el que tu dius és veritat, vull dir que rep una educació i els seus pares doncs, volen que aprenguin doncs, literatura clàssica, dibuix, música, però a la vegada psicològicament és una noia que no se sent estimada pels pares i fins i tot els germans també li fan una mica el buit. Per això tindrà un lligam molt bo amb una mainadera, que és la Sofia, que és un dels personatges del llibre que jo he trobat més atractius, juntament amb la Emília, que tindrà un final terrible.
Però fixa't que ella, per una banda, està com... Però llavors li dona una llibertat de moviments que no tenen els altres germans, perquè ella com que la deixen una mica de banda...
Perquè és una mica...
És una mica rebel, no? Una mica rara, una mica diferent. Mm. Doncs aleshores, per una banda... Sí, però per l'altra té una llibertat que no tenen els altres germans. Jo això ho veig com a... O sigui, per fer, diguem-ne, el contrapunt de dir, no tenia llibertat, però es podia bellugar i s'anava per la cuina, escoltava la gent com parlava. Estic d'acord que les dues figures, diguem-ne, que la porten i la convoien és la Sofia, que és la seva mare de llet, per dir-ho d'alguna manera, que és la mainadera, i l'Emília, que és la seva germana de llet, perquè és filla de la Sofia. Mm-hmm. Llavors, aquests dos personatges són dos personatges molt importants dintre de la... Estan molt ben trobats i estan molt ben descrits, tot i que al final... s'acaba d'una manera una mica terrible. Sí, sí. Però no cal explicar-lo, al final.
No cal explicar-lo, però nosaltres comencem el llibre sabent el destí d'aquesta noia.
Sabem que es morirà.
Sí, mira, sí. No, si voleu, llegeixo el primer
l'inici. Sí, sí. Perdona, un moment, perdona.
Sí.
Vull dir, sabem que es morirà, però no sabem com. Uh-huh.
Però sabem que acabarà morta. Però és i que tot gira al voltant.
Però és que, a més a més, si seguia, diguem-ne, la història, és l'única cosa que teníem certa. Teníem el retrat i que es va morir.
Com comença, Jesús?
Sí, comença així, l'obra. La Lucrècia s'asseu a la llarga taula de menjador, que han polit fins a donar-li una brillantor acuosa i han parat amb plats, copes capgirades, una corona teixida amb branques d'avet. El seu marit no seu al lloc que ocupa habitualment, a l'altra punta, sinó al seu costat, prou a prop perquè ella, si vol, li pugui repenjar el cap sobre l'espatlla. Ell desplega el tovalló, redreça un ganivet i acosta l'espelma cap a tots dos quan ella s'adona, amb una claredat insòlita, com si li haguessin posat un vidre de color davant dels ulls o potser li haguessin retirat, que vol matar-la. Clar, aquest és l'inici, per tant...
És l'inici.
Sí, per tant, que... Però descriu molt bé la Magí... O Farrell escriu molt bé. El què ho sabem, el per què ho sabrem ben aviat, i tu ho has llegit perquè tingui de ser, perquè li dongui descendència i la dinastia d'Estec pugui continuar, la del seu marit, no? El com, bueno, tampoc és tan important. Per mi, crec que l'interès més que m'ha arribat a mi més és l'interès d'intentar veure-ho i viure-ho des d'ella. I descriure a fons aquest personatge, la Lucrècia, que realment és una noia... amb empenta, valenta, sensible, creativa i fins i tot, no sé, és un personatge molt autoafirmatiu, no? Malgrat tot aquest entorn de que els pares no l'acaben ni d'entendre ni de voler i aquest entorn opressor, però treu unes forces de si mateixes que realment la fan un personatge atractiu. Potent tu l'altre dia em sembla que parlaves d'heroïna, no? Quasi.
Jo estic d'acord, però a mi... o sigui, és com una heroïna d'una novel·la romàntica. I a mi em fan molta por aquests tipus de personatges tan perfectes. O sigui, no li surt ni un defecte en aquesta noia. No pot ser. És que no pot ser. Vull dir, jo és que a mi aquest tipus de literatura, vull dir, m'agrada pel que explica, per tal, però després, dius, aquest personatge no existeix.
Sí, però jo trobo que és molt madura per l'edat, no? Sí, vull dir, amb aquesta edat que té, i la sensibilitat extraordinària que té.
I té moltes inseguretats. És que, clar, el destí d'aquestes dones, d'aquestes princeses de la noblesa, que eren casades per motius polítics, estratègics, econòmics, i que eren desarrelades totalment de la família, a vegades de la llengua, de la cultura, dels seus països.
Sí, sí.
Però imagina't...
I que finalment acaba morta, destitràgic.
Però precisament...
És una vida duríssima i ella mostra moltes inseguretats en aquest camí.
Però penseu una cosa. O sigui, estem parlant d'una dona privilegiada. Imagineu-se la resta.
Sí, una Medici, tant.
Imagineu-se la resta. A mi això és el que em fa por. O sigui, el que realment em copsa. Si una persona a aquests nivells tenia aquesta mena de limitació, de que quan se n'anava de casa no podia tornar, perquè hi ha un moment que ella li escriu a la seva mare, i la seva mare passa d'ella totalment, perquè en el moment que marxaven de casa deixaven de ser fills, quasi. O sigui, desapareixien, no tenien cap mena... I a mi m'ha cridat molt l'atenció que inclús en el final de tot, quan ella, ja com que sabem que es mora, i el pare d'ella envia de la seva cort perquè ho certifiquin, I van amb la idea de fer l'autòpsia, que no se'n va parlar d'això tampoc. Sí. I, en canvi, diu, no val la pena.
Sí.
Està clar, fa molta pudor, no cal.
Sí.
I se'n van. O sigui, un despreci total per lo que li pugui haver passat. O sigui, inclús la família d'ella. O sigui, és com... Clar, i les coses que fan perquè, en un moment com que no queda embarassada... que a més queda claríssim que el problema de no quedar embarassada era d'ell, de l'Alfonso, perquè després es va casar amb dues dones més i, segons tinc entès, tenia moltes relacions extramatrimonials i en cap cas va deixar ningú embarassat. O sigui, que segur que el problema era d'ell.
Sí, perquè després es va casar dos cops més i no va tenir descendència.
No va tenir.
S'ha de dir que aquest personatge, la Lucrecia, troba en la pintura un refugi, una llar que no troba enlloc més. És una activitat que, quan està amb la pintura, bueno, entra en un món en el qual se sent acollida, en el qual pot desplegar la seva creativitat i tota la seva sensibilitat. I fins i tot entra en ganes de que m'hauria agradat veure els quadrets petits que feia, o les petxines, o les pedres que pintava, o les fustes que pintava, no? Perquè te les descriu d'una manera de dir, hosta, quina facilitat que tenia.
Pensa que s'ho inventa. Pensa que s'ho inventa. Que és novel·la. Sí. No en perdem.
Ja.
És que a vegades perdem una mica el punt, eh?
No ho sabem. Alguna eina havia de tenir, no?, per evadir-se tot plegat, per trobar moments de pau.
Diu així, pinta mentre el sol és dalt del cel, mentre davalla cap als vessants de les teulades, mentre els servents van i venen per la galeria. Ni tan sols s'adona de la llum bimbant, ni del tràfic i l'enrenou de la vila, ni del fet que no ha menjat res des del migdia. Està absort en la feina. La feina és ella. Li dona més satisfacció que cap altra cosa que hagi experimentat mai. Intueix la necessitat, el buit que hi ha dins seu i li omple. La pintura, no?, que juga un paper capital, no? És molt maca la relació pantal de la pintura amb el Jacopo, amb aquell un dels ajudants del que fa, del pintor que fa el retrat oficial, el retrat de matrimoni, que tu pots explicar una mica què és això del retrat del matrimoni, que ho saps molt bé.
El retrat del matrimoni és que en aquella època, i això sí que és històric, que és que quan una parella es casava, el marit...
Una parella de la noblesa.
De la noblesa, el marit feia fer un retrat de la dona. Un cop casats, eh? No, mai abans. Un cop casats feien el... Llavors, aquell diguem-ne, retrat, el marit se'l guardava ell i el tenia tapat. I només l'ensenyava qui volia. O sigui, era com una cosa més...
Una propietat més
de les moltes que hi havia. I aquest retrat que ens ha arribat a nosaltres, que és a partir d'això que la Maggie O'Farrell comença la novel·la, doncs, que és molt important, això, i després hi ha una altra cosa, que és un poeta que va escriure L'última duquessa, que és un poeta anglès, el Robert Browning, que precisament a mi, que m'agrada tant lo dels epígrafs, a mi els epígrafs en les novel·les m'agrada perquè, en teoria, l'epígraf dona la intenció de l'autor. Almenys això és el que s'espera. I en el cas d'aquest llibre, d'aquesta novel·la, hi ha dos epígrafs. Un, que és aquest del Robert Browning, que diu: "Vet aquí la meva última duquessa pintada a la paret, sembla que estigui viva." I a partir... és un poema llarguíssim, que a qui li interessi el pot trobar a internet, el trobarà i el pot llegir sencer. I després hi ha una part, hi ha un altre epígraf, que és sobre el de Camaró, de Boccaccio, sí, que diu: "Les dones ens veiem obligades a seguir els capricis, les fantasies i les ordres dels seus pares, mares, germans i marits, de manera que passen la major part del temps recloses dins dels estrets confins de les seves cambres, on s'estan, aparentment, ocioses, desitjant una cosa i alhora desitjant la contrària, i capficades en pensaments diversos."
Sí, sí.
Jo penso que
sí,
això...
Sí, sí, no...
Diu molt. Reivindico el tema, diguem-ne, de que les coses sempre han sigut iguals, sigui on sigui.
Abans, tant el Jesús com jo dèiem que hi ha moments que el llibre es fa lent, que s'obre descripció i que estàs temptada... Jo vaig estar temptada d'abandonar-lo, però vaig tirar endavant. Però el llibre té una protagonista que té una força, la veritat és que t'atrapa aquesta Lucrècia de Mèdici.
Sí, tant, la força i la sensibilitat, no? I aquesta sensibilitat amb el contrast evident amb l'Alfons, amb el seu marit.
I
aquí hi ha una escena,
dia.
A mi m'agrada llegir, si ho sento, que queda molt ben reflectida, no? És l'escena en què ella està mirant per la finestra i està veient una tempesta i està embadalida contemplant-la, no? I li diu a l'Alfonso, ella: "Fixa't en aquesta tempesta, diu encisada, i obre la finestra encara més perquè la pugui veure. És impressionant. Veus com s'ha enfosquit el cel i..." Ell s'abraona sobre ella, allarga les mans i l'agafa dels canells. "T'he dit", murmura, "que tanquis la finestra. I quan et demano una cosa, compto que la facis, sense romanços, sense vacil·lacions. M'has entès?" Aquest contrast entre la sensibilitat extraordinària d'ella, no?, i aquesta falta d'empatia absoluta d'ell, no?
I la violència d'ell,
és que la crueltat, tu abans has dit, Sílvia, abans has dit que l'amor és un tema que està present des de la primera pàgina del llibre i està en tota l'atmosfera, com un ingredient fonamental de l'atmosfera del llibre. Jo també diria la crueltat. No li do les escenes de la crueltat. Sí. Tu l'altre dia parlaves molt, recordaves en la tertúlia, quan tallen el cabell de...
Hi ha un moment que el metge, com que volen que quedi embarassada, vull dir, truquen a un metge i el metge li comença a donar coses estranyes, i aquelles escenes són terribles. O sigui, hi arriba un moment que
no
diuen, com que tenia els cabells vermells, es considerava que el cabell vermell era de bruixa, era una dona amb cabell vermell, no es podia resistir, li diuen que s'ha de tallar els cabells i que li tallaran els cabells. I ella diu: "No, els cabells me'ls tallaré jo." O sigui, és com una mica el fet de dir: jo sí, no deixo que a mi em toquin. Que això és un altre tema que tampoc se'n va parlar, del tocar i no tocar. Jo tinc alguna cosa, o sigui, jo no acabaria, Perquè...
Sí, això que dius tu ara del cabell, ella ho diu: "Ho farà ella mateixa", diu la Lucrècia, "o no ho farà ningú." Es planta davant del mirall, els cabells deixat anar. Són uns cabells que no s'ha tallat mai, Sent la seva llargada exuberant, li cobreixen l'esquena, li freguen les cames i se li estenen fins als turmells. Una vegada la seva mare li havia dit que eren el seu únic tresor i n'havia agafat un bon floc amb les mans, com si no es pogués creure que la seva filla menys prometedora hagués rebut el do d'uns cabells així. Eren, la Lucrècia ho sap, la enveja de les seves germanes, que no se'ls havien pogut deixar mai tan llarg. Per tant, també encara és més cruel això de que, amb l'objectiu de que a veure si trobem la manera de que quedis embarassada, doncs t'has de tallar els cabells, no?
Sí, sí. Jo volia tornar a una altra cosa que l'he deixat de penjar en un moment determinat, que és la portada del llibre en català. La portada crec que és digna de menció perquè... Hi ha una lleona...
Ens l'has de descriure.
Hi ha una lleona que surt del marc del quadre. I jo penso que és una manera de mostrar la rebel·lia de la protagonista, que no es deixa engabiar, no es deixa... O sigui, jo la trobo molt simbòlica. És una portada... Veus l'altra, la d'en Castellà, té una cara de nena, que també està bé, que és una altra idea, però a mi aquesta la trobo molt potent perquè, clar, un marc en el qual hi ha una lleona travessada i que surt del marc. O sigui, és una mica de dir, a mi no m'acabiaràs. Vull dir, m'escaparé. O sigui, és una mica...
És un esperit lliure.
Sí, i llavors penso que val la pena reivindicar aquestes coses perquè a vegades les portades són més pensades, a vegades, més pensades del que nosaltres creiem, sí, o que sabem. Però hi ha portades molt potents. Jo no sé si us ha passat mai, ara em surt una mica del tema, però jo he arribat a comprar un llibre només per la portada. Em fa com vergonya dir-ho.
No, jo entro a vegades a les llibreries. Jo a vegades entro a les llibreries per veure les portades com si anés a una exposició, una galeria. Jo ho faig.
Jo hi ha un llibre que el vaig comprar tres vegades per la portada i l'anava regalant.
Exacte.
I ara no el tinc.
Va sortir un comentari l'altre dia que... Però curiós, no? Una persona va dir, un dels membres del grup, va dir doncs, que ella s'atreveix, perquè els altres es despisten d'ella, i ella s'apropa al tigre, que seria el primer tigre que arriba a la Toscana, i fins i tot la Carona, i la tigressa es gira el cap i es deixa fer, per dir així. I quan se la troben en aquesta situació, bueno, li munten un escàndol i la castiguen i de més, no? I una va fer el comentari que semblava com si la tigressa li hagués transmet tota la seva energia i també tota la seva força, no? Bueno... Però sí que té aquesta connexió amb la tigressa i el que es va comentar també, no? Aquesta atracció que sent per la natura, no? Que també penso que és un dels punts forts del llibre, les descripcions de la natura que fa la Maggio Farrell. No?
I amb això, vull dir, que el llibre surt el tema de que el pare de la Lucrecia tenia com una mena de... en el soterrani del castell i tenia com gàbies amb animals exòtics. I es veu que en aquella època era bastant freqüent que això passés. I aquesta tigresa que va arribar així en plan, bueno, amagada perquè ningú ho sapigués i tal, però que després, vull dir, se'n desfà. O sigui, ja no la vol. O sigui, però bueno, això és una altra característica de l'època del... Estem en el Renaixement italià, segle XVI. O sigui que, vull dir, saber coses en sabem moltes, sí, d'aquella època.
Com a curiositat, el pare de la Lucrecia és el que va fer construir el Sufici.
Sí,
la galeria del Sufici. No pensada inicialment com a pinacoteca, això no. Estava pensada, per això es diu, dels oficis. Serà un segle després quan començarà a ser una galeria d'art amb escultures i pintures, no? Però hi van haver d'enderrocar diferents edificis, algun d'interès arquitectònic, per poder fer la galeria tan extraordinària que són els oficis, no?
Que per sort encara gaudim.
Encara que hem dit que en algun moment es fa lent i que sobre descripció, estareu d'acord que a la mesura que s'acosta al final, el desenllaç... Sí que la lectura agafa un crescendo...
Un palet massa de pressa... Per tot
massa i tot, el crescendo aquest.
No, perquè és que no segueix el ritme de la novel·la.
Bueno, s'ha de dir que està intercalat. Els capítols, hi ha un seguit de capítols, 20. Uns 20 capítols, 20. 20 capítols, i alterna cronològic. Comença amb un capítol al 1561, el primer capítol, que és... l'any en què ella doncs, mor, o en la novel·la ja us trobareu quin final hi ha, i després hi ha el 1544, i després va alternar 1661, 1557, 1561, per tant, ens situa com... Jo penso que ho fa, per què creieu que ho fa? Jo penso que ho fa per crear una certa tensió que la pròpia obra com si no t'acabés de tenir, no? Si l'hagués ficat cronològicament.
Jo és que et diré, i em sembla que ho vaig dir a la tertúlia, jo crec que ho va escriure cronològicament i després, per un tema de que s'ha posat de moda aquest tipus d'estructura, l'ha utilitzat i punt. Sí. A mi no m'agrada. Jo estic tipa d'aquesta estructura perquè penso que ja està passat de moda.
Recomanable Retrat de matrimoni de Maggie O'Farrell, tot i que tant la Dolors com una servidora, lectores devotes d'aquesta escriptora, si voleu començar, aposteu per Hamnet, sí, que és millor.
O anteriors, que n'hi ha de molt bones abans que aquestes.
També, unes quantes. Mil gràcies per venir avui a fer tertúlia fins al desembre. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Amb l'arribada del Black Friday aquest divendres 28 de novembre i el Cyber Monday, el dilluns 1 de desembre, comencen a aparèixer arreu anuncis de descomptes i ofertes. Donat que moltes persones aprofiten aquestes dates per avançar compres de Nadal o adquirir productes a bon preu, és important practicar un consum responsable, evitar la impulsivitat i estar atents a possibles enganys. A internet, una part significativa de les promocions són enganyoses o responen a estratègies que maquillen el descompte real. Des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilafranca expliquen que les estafes cada cop són més habituals. Algunes empreses poden apujar preus dies abans per fer que la rebaixa sembli més gran o aprofiten la campanya per donar sortida a estocs antics. La llei obliga les empreses a indicar el preu original i el preu rebaixat o el percentatge de descompte. A més, el preu sobre el qual es calcula la rebaixa ha de ser el més baix aplicat en els 30 dies previs. Per comprovar l'evolució d'un preu, és útil utilitzar eines de verificació com la pàgina web www.verificadordeofertes.com. La botigueta de Pacs del Penedès, espai municipal gestionat per concessió, ha incorporat recentment a les seves prestatgeries una selecció de productes solidaris de Pallapupes, l'entitat que porta humor i moments de desconnexió a hospitals d'arreu del país. Amb aquesta iniciativa, el comerç es converteix en un punt de suport directe a la tasca que els pallassos i pallasses desenvolupen amb pacients i familiars en situacions delicades. Més enllà d'un espai de compra, la botigueta s'ha consolidat com un nexe perfecte entre sociabilitat i sociabilització, un lloc de trobada on el veïnat comparteix projectes, inquietuds i ara també un compromís solidari. La incorporació dels productes de Pallapupes reforça aquesta vocació comunitària i permet que, gràcies a les aportacions dels clients, els riures continuïn entrant als hospitals. La Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys acollia el passat dilluns 17 de novembre una nova jornada de donació de sang que torna a posar de manifest la implicació i la solidaritat del veïnat. En total, 52 persones s'hi van acostar per fer l'oferiment. D'aquestes, 43 van poder donar sang, 5 en van fer donació de plasma i 4 no van poder completar el procés, per diferents motius que les excloien. També cal destacar que 3 persones ho van fer per primera vegada, un gest que reforça el relleu i la continuïtat de la comunitat donant. El Noia Freixenet celebrarà el proper dissabte 20 de desembre un acte per homenatjar una de les figures més estimades i transcendents de la història recent del club, l'exjugador Jordi Bargalló, referent indiscutible de l'hoquei sadorninenc i català. L'homenatge s'iniciarà a les 5 de la tarda amb un acte institucional a la sala d'actes del Casal d'Entitats del municipi, on jugadors, tècnics, amics, familiars i representants del món esportiu recordaran la trajectòria i el llegat del jugador. A continuació, a les 7 de la tarda, el pavelló olímpic de l'Ateneu serà l'escenari d'un partit amistós entre el Noia i la selecció espanyola absoluta, dirigida pel sadorninenc i exentrenador cabista Pere Vàries. Una cita única que servirà per honorar la figura de Bargalló i reviure moments que han marcat època.
Penedès en xarxa.
Gaudim una estoneta de la companyia del Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic, molt apassionat, que capitaneja aquests de vinyes i vins quinzenalment al Penedès en xarxa. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Gaudim de tu i de les teves propostes, que sempre són molt entretingudes, interessants.
Espero que sí.
I tant, i tant.
I ara donarem una miqueta de volta, jo crec. Sí? Farem una recomanació aviam. Que no allò...
Ara em sorprendràs, no? Em sembla.
A veure, mira com hem posat el títol. A la Rosalia li agrada el Sauvignon Blanc.
Ja el aquest pronuncies serà el títol. Bé? Ja ho dius bé,
Sauvignon Blanc, perdoneu, és veritat, Sauvignon Blanc. Vale?
Per aquells quatre que no esteu al cas, en aquest nou treball, Lux,
això mateix.
Hi ha una cançó on parla del Sauvignon Blanc.
Ah, oh, Sauvignon Blanc, vale? I què té a veure, no? O sigui, què està passant amb el Sauvignon Blanc? I a més, una cosa que també tenia a veure en que tothom busca què és el Sauvignon Blanc, gent que el descobreix per primera vegada, no? I fa molts anys que té els seus adeptes, el Sauvignon Blanc, i és una cosa que s'ha anat buscant fins i tot de quines zones altres del món ens doncs, podríem tenir.
Crec que el Penedès no ha enganxat a ningú fora de joc, la varietat.
No, jo crec que no, perquè ja però la coneixem, enllà... perquè també va haver un moment que la van plantar, no? I ara comentaré tot això,
sí,
perquè així l'aniré desgranant una miqueta.
Aviam.
I la cosa és que, a més, o sigui, a casa nostra s'han modificat els projectes a la Sauvignon Blanc els últims anys, no? I a més, ha disparat les vendes gràcies a la cançó Sauvignon Blanc. O sigui, una
doncs
cosa
que, com, bé,
que comprin
i tant.
Que a més remenin i vagin a conèixer doncs, una altra varietat també coneguda i reconeguda i a més una zona molt, molt especial. De fet, tot comença amb un directe de la Rosalia en què, responent així preguntes als fans, no? Li pregunten sobre si, què és el que veu, què és el que li agrada, no? I a mi un dels blancs favorit és un Sancerre, Sancerre, que són vins elaborats amb Sauvignon Blanc.
És una regió francesa,
és una regió francesa, clar, i explica que li va descobrir aquest vi el Pharrell Williams, no? Que perquè sembla un d'aquests artistes també de morro
fi,
d'aquests que li agraden aquestes coses.
És que es fa amb
coses.
La crema de la crema, clar.
I llavors va dir, és que el Pharrell Williams me l'ha recomanat, no? I llavors, clar, d'aquí, de partir d'aquí, la cosa s'escampa, doncs, no? Premsa, blocs gastronòmics, sommeliers, no? O sigui, remenant articles, dic, no seré el primer que parlaré sobre el Sauvignon Blanc que refereix a Rosalia.
S'ha escrit i parlat molt.
Moltíssim, no? I llavors dius, ostres, aquest interès, la Sancerre què és, no? Què és això de Sancerre? Potser la primera vegada que sentiu parlar. És una denominació d'origen,
sí.
És una denominació d'origen de la Vall del Loira, França.
Ara és més fàcil.
Ara és més fàcil. Vall del Loira, vale, és molt fàcil. Del Loire, Vallée del Loire, vale. Aquesta zona en la qual, doncs, les seves referències de vi blanc són majoritàriament d'aquesta varietat, Sauvignon Blanc. Que després de l'altra entrevista que li van preguntar, no, a la Rosalia, no, sobre el vi aquest i justament no sabia pronunciar el blanc aquest final i va haver de gravar una altra vegada la cançó.
Sí, aquesta. està regravada perquè
no sabia.
Algú li va dir que no pronunciava bé.
Això mateix, després d'analitzar tot plegat.
I perfeccionista com és,
a més a més. Clar, la cosa que s'ha de no, que esmentava la Rosalia, és aquesta, justament la Sancerre, que és una d'allà d'on venen aquests Sauvignon Blancs. El Sauvignon Blanc és molt especial, és un raïm molt aromàtic, fresc, molt viu, i que, a més, després en altres llocs del món s'ha començat a fer servir, i, evidentment, depenent d'on estigui plantat, doncs sortirà alguns tons o uns altres, i també el mètode d'elaboració fa, doncs, que no tot sigui igual, no?, i encara que sigui la mateixa varietat, és diferent. Per exemple, a la Vall del Loira el que tenim és així, no? Aquest aroma fresquet, no? Raïm aromàtic, aquest aroma d'herba tallada, amb una miqueta, doncs, això com a tarongina, no? També uns toquets així molt, molt, molt aromàtic. Després, si està fet a Nova Zelanda, això és una coseta que també dius, ostres, cap on se'n va cap a coses molt tropicals,
ah,
com
sí.
El maracuyà, com la papaya, no? Que seria l'estil, diguéssim, del nou món, però a més, no, de les altres latituds. I aquí al Penedès, que també en tenim, surten vins doncs, més madurs, amb més volum per a temperatura, doncs fa doncs, que al final surtin uns vins blancs complexets. I per tant, per no anar cap a aquesta passadesa que probablement acaba donant la Sauvignon Blanc, es va plantar les vinyes una miqueta més cap amunt, no? es reivindica... la qualitat de la Sauvignon Blanc a les nostres contrades en aquells vins que estan fets més al nord, perquè llavors s'assembla una miqueta més al francès, s'assembla més a aquesta part fresca,
aquesta
fresca i floral, això mateix, aquesta Vall del Loira, aniríem, diguéssim, a ser resencosa, no? Una miqueta més cap amunt, no? La cosa és que anant a buscar a quin Sauvignon Blanc es feia referència a la Rosalia...
Tu volies saber quin en
jo
concret.
Jo vull saber. Llavors, allò remenant, hi ha un divulgador, el Santi Ribas, que és una persona, doncs, allò molt ara diré la paraula, cachonda, una manera de fer anàlisis de vins i de crítica de vins, va veure en una foto, que era una foto d'un vídeo, sortia amb una ampolla de vi, i va veure que era un Vacheron, ¿vale? Un dels cellers més prestigiosos de la Sancerre. I llavors dèiem, ei, és aquest, llavors, a què te'n refereix? Clar, en el moment que tothom va anar a buscar aquella foto, les vendes del Sancerre de Vacheron, no, va pujar, no? I a més,
que no deu ser econòmic,
final,
oi, segurament?
Clar, segurament, jo crec que no vaig buscar, quin seria el preu, però clar...
No t'arriba la curiositat fins aquí.
Mira, no, m'he quedat amb l'article i no m'he quedat amb generalment quin és el preu del Sauvignon Blanc de la Sancerre o aquest cas, aquest Vacheron. Però no se sap exactament perquè quan se li va preguntar no va dir quina marca, no va dir cap marca. Evidentment, suposo que li han de pagar perquè faci promoció.
Perquè es mulli, clar.
Però no ha servit, o sigui, ha servit perquè al final tota la regió es veiés beneficiada
no?
per aquesta radiació per tot arreu. La cosa és que jo és el que dic, no? O sigui, l'estil penedesenc i sobretot aquesta de les zones altes s'assembla una miqueta a aquest estil francesat. Potser la Rosalia ho pot trobar molt més a prop, això. O sigui, al final no cal anar a França, vale? I potser molt més a prop de casa seva, Sant Esteve de Rovires, troba doncs, uns Sauvignon Blanc interessants i que segur que li poden agradar.
Segur que sí. Estic convençuda. Vaja.
Jo crec que sí, perquè ja ho parlàvem abans, encara que el Penedès, no?, tenim la Xarel·lo, m'acabeu la parellada, doncs aquestes varietats franceses forànies van començar a introduir-se als 70, 80, no?, i als 90, i per començar a experimentar i veure fins a on arribaven, no?, la Chardonnay, la Gewürztraminer, no?, el Chenin Blanc, la Viognier, i també aquesta Sauvignon Blanc, que sempre, en gairebé totes aquestes finques que van apostar per això, sempre hi ha un trosset de Sauvignon Blanc, no?, des dels més, diguéssim, comuns, no?, i Torres mateix, no?, o també tot el que és la família Torres i Jean León. Després també ho es brindarem, Can Ràfols d'Escaus, no? El Betty Noia, també són aquests que volen veure com fins a on pot arribar, separant el sol i també depenent de la climatologia. Doncs es troben cosetes interessants, però normalment s'havien trobat cosetes en copatge, no? S'adapta bastant bé, millor, a les parts altes i, per tant, ho trobarem doncs, a zones més de muntanya, més zones muntanyoses, més zona de rocam, també, perquè la calcària li dona un toquet xulo. El que té la Sancerre, la zona de Sancerre, que és bastant combinat en tipus de sols, vale? També tenim calcària, tenim argiles, vale? I també em sembla que hi ha una zoneta també de saoló que fa que sigui una mica diferent. Però en el cas nostre, dona al final doncs, vins... Va bé per vins joves, frescos, aromàtics i aquells que aguanten molt en ampolla. Vale? Reivindicarem sempre la Xarel·lo, evidentment, però possiblement, tant com la Chenin Blanc, que també estem acostumats a tenir bons productes, la Sauvignon Blanc també jo crec que podria sortir alguna cosa xula. I alguna cosa xula s'han sortit. Per tant, faig una proposta.
Vinga.
Què tal si li fem una caixeta de 6 ampolles de vi de Sauvignon Blanc del Penedès a la Rosalia per enviar-li i que els tasti i que vegi, no? Que, per què no? O sigui, aquí, a prop de casa...
Bona idea.
A molts pocs quilòmetres.
Aplaudeixo i m'hi sumo.
A molts pocs quilòmetres.
A mi em sembla que la D.O. i els cellers també s'hi haurien d'embrancar en aquesta proposta teva.
A veure si m'agafen el guant, no? I fan allò... Vinga, va. Tots emportem-li un trosset, no? una mostra de com el Sauvignon Blanc a prop de casa, molt pocs quilòmetres...
A tocar de casa seva,
ser,
eh?
No fa falta...
De fet, no sé si Sant Esteve es deu Penedès o una mica apurat,
sí,
no?
Sí, perquè al costat de casa seva hi ha Canestella, un celler deu Penedès, i també fa escumosos i molt interessant. Espero que a taula de Casa Rosalia hi hagi, evidentment, també, no? De finca Canestella, els vins de finca Canestella, que d'un xarel·lo espectacular.
Segur que les celebracions familiars...
Jo crec que sí, que segur que cau. O sigui, per què anar a buscar de fora si a casa en tenim, no? Però no fan de Sauvignon Blanc, precisament. Així que aquest no el recomanaré. Fem una caixeta de 6.
Tu muntaràs la caixa.
Fonto la caixa, vinga, va.
Ens proposes el joc d'organitzar la caixa aquesta.
La caixeta dels 6 dels Sauvignons Blancs del Penedès.
Vinga.
El primer, Jo crec que un dels que tenim de referència, de fet, el primer que em venia, va venir al cap quan pensava de Sauvignon Blanc i no vaig haver de fer cap cerca, és el Savinat de Gramona. Savinat de Gramona, d'aquest projecte de la finca de Mas Escorpí, no?, d'en Roc Gramona, aquests, potser un dels monovarietals així més elegants del Penedès, no?, molt ben treballat. Hi ha una part de fermentació parcial en bota, no és tot, vale?, per conservar l'acidesa, i que li dona doncs, una llargada molt, molt xula, uns 2018-2019, anyades que encara ara les podem trobar, no?, d'un vi blanc que no ens recordarà Penedès. Aquesta és també
el joc,
una Clar. Miqueta, perquè no estem acostumats a segons què, no? Però acaba sent un vi molt, molt elegant i que ens transporta a França, vale?, i fet, diguéssim, al costat de casa, eh? I un projecte molt, molt xulo, vale?, també té el
seu xarronet. La nova generació de Gramona.
Sí, sí, bueno, ja porta anys treballant-ho, va ser aquest projecte doncs, que va agafar com a propi en Roc Gramona. Aquest seria el primer. Aquest ha de tenir el seu lloc allà.
Aquest sí o sí.
Després l'altre, un altre de clàssic, i que també dius, ostres, qui n'hi ha d'aquí al Penedès, i a més de conegut, el Fransola, de Torres. El Fransola també és un clàssic d'aquests de prestigi, no? També criat especialment en fusta. No abusen de la fusta perquè volen mantenir la frescor i els seus aromes, vale? Per tant, no és un vi que tendeixi a... o no vol que sigui pesat, perquè si no seria pesat, sobretot per les notes càlides, no?, que li aporta la nostra climatologia. Vale? I aquest sí que és més tropical, aquest sí que és una miqueta més, potser per l'estil de la Rosalia, potser volen alguna coseta.
Fa per ella, sí.
Sí, jo crec que va acabar més allò de coseta més d'anar fent, escriure una cançó i anar fent la copeta. És allò d'una mica fresqueta, tal qual, i que potser ho pot combinar amb unes patates chips, perquè no sé.
Fins i tot.
No sé, la Rosalia com és, no? Me l'imagino composant, menjar patates xips, vale?
És que gastronòmicament parlant no sabem què li agrada i què no
li agrada.
Haurem d'esperar alguna cançó.
Jo me l'imagino així com al costat de l'ordinador, del piano, del teclat, no? Unes patates xips, unes olivetes
i
una copeta. I la copeta del Sauvignon Blanc, que jo crec que el Fransola li lligava per aquell moment, per aquell momentet així. M'agrada perquè, buscant sobre el Fransola, la mateixa família Torres li posa que és un mediterrani d'alt nivell, o sigui, un Sauvignon mediterrani d'alt nivell. Què vol dir això? Doncs que es vol apartar doncs, a la tradició del Loira, que ens recorda, però al final ens porta al Mediterrani. I sobretot per la seva salinitat, és un vi com molt fresquet i jo crec que també agrada a tothom. Després anem... per anar remenant en cosetes més sofisticades, o fins i tot petites produccions, que això segur que a la Rosalia li encanta, ens n'anem al Baix Penedès, al Montmell. Un dels cellers que treballa la Sauvignon Blanc és Can Marlès. És una finca molt, molt xula. I té un vi que es diu Mula Terca, que és un d'aquests projectes també molt, molt interessants.
Mula Terca,
producció petita, ecològica. Té un toquet rústic, potser no se n'aniria cap al francès, no? Però, de fet, aquest Sauvignon Blanc, me'n recordo d'haver-lo fet amb un tast amb formatges, i la veritat és que anava molt, molt bé. Vale? Li agrada definir-lo també així com un Sauvignon de pagès, no?, amb molta personalitat, o sigui que també anem a muntanya, però sense abandonar doncs, aquesta part que al final denota, no?, d'una mica rusticitat, no?, de la zona. Aquest jo crec que també li agradaria a la Rosalia.
Estic convençuda.
I és allò de posar-se'l i segur que li surt allà una composició superxula. Després, aquí tenia com el dilema de veure què fer, perquè hi ha un celler que, de fet, és un dels primers. Després, així com buscant, dic, ostres, és veritat, un dels cellers pioners en fer servir Sauvignon Blanc i fer monovarietals de Sauvignon Blanc és un celler molt petitó que està a Sant Joan de Mediona, que està a Iemgut, que
bueno,
el conec molt bé personalment, no?, i en el seu moment, no?, vall del Mediona de Riu de Villes, no?, un trosset de terrer de casa, no?, que tant el blanc de criança com el feresta, que es diu, com el fresc, així amb moltes es i esses,
sí,
són de Sauvignon Blanc, són 100% Sauvignon Blanc. I, per tant, són com tres versions, anem d'aquesta zona alta del Penedès, no? De, hi ha el vi, un que es diu fresc, ja ens podem imaginar cap a on va.
No sé, la Rosalia, a mi m'agrada molt.
Jo crec que sí. Jo crec que, fins i tot, la caixa la podríem deixar així, amb aquests tres que he dit abans, i els tres, la tríade de Tallamgut, i per demostrar-li, escolta, hi ha un celler que fa uns Sauvignon Blancs excel·lents i, a més, amb tota la transmissió del terrer en la copa. A més, tant el criança, les anyades diferents, totes són diferents, són molt marcades i que són d'aquells... Aquests potser no serien per composar, aquests ja serien per un moment de relaxació, no?
Assaborir-lo plenament.
Assaborir-lo plenament i potser inspirar. No? Noves cançons.
Segur.
Per tant, o els tres de la tríade o dos de la tríade Sauvignon Blanc de Tallamgut. I després una altra que també és d'alçada, d'en Josep Mitjans, del celler dels vins Petxina, vale? Aquest projecte tan petitó, un vi que es diu El Sot del Cel. Sot del Cel,
quin nom tan
vins d'alçada, són aquests, no?, de, que estan a dalt de més 500 metres d'alçada al Penedès, tiratges molt curtets, elaboració molt acurada, no?, i també té aquests aromes intensos, que li dona també la part mediterrània, no?, també de l'espai, no?, i per tant jo crec que podia anar a completar perfectament. Intentant buscar més, desconec si n'hi ha més. Ara són aquests fent una cerca i mirant a veure si n'hi ha de monovarietals, però també si algú doncs, no està basat al Sauvignon Blanc o no vol... O que diu, ostres, no sé on trobar-lo. Hi ha vins del dia a dia, de fet, que em porten de Sauvignon Blanc, com per exemple un que jo també recomano així com a vi d'entrada, el Lignum Blanc del Betinoia. El Lignum Blanc que té xarel·lo, chardonnay, no? Una miqueta doncs, també d'aquest Sauvignon, vale? Aquest percentatge que té Sauvignon Blanc que li dona doncs, també aquesta frescor, acidesa, doncs, també tota aquesta zona també calcària. I per tant és un que el podem trobar molt fàcilment, no? Tap de rosca, no? Aquests així que reivindiquen tant la gent del Betinoia. I després un altre que també és bastant de clàssic, aquest ja és pels amants dels vins molt, molt, molt aromàtics i molt, molt, molt afruitats, vale? Com és el Tubí de Sumarroca. Vale? Aquest també, aquest és un d'aquests de vins d'entrada, que jo crec que aquí a Vilafranca o en altres centres segur que és un dels vins de la copeta de vi blanc de la casa.
Vi de la casa, oi?
Acaba sent, diguéssim, el Sumarroca. I aquest tubí és aquest de... Vols afruitadet? Aquest. Perquè
aquest
és molt afruitadet, eh? És xarel·lo, moscat, en Gewürztraminer i el Sauvignon Blanc.
Uau!
Per tant, és allò...
és una explosió.
Explosió de flors i violes, no? Tot en l'aroma. Que potser també li agrada a la Rosalia, això.
Clar, no ho sabem.
Un moment festiu, no? O sigui, jo crec que igualment...
Cada vi té el seu moment, no?
Jo crec que sí. També... potser en el moment de festeta, no? D'allò de quan ja s'ha acabat el dia de tanta gravació i això, doncs allò potser es posa un sampler d'aquells seus i comença a ballar, i una copeta d'aquest, aquell ja està, ja anant fent, no? Jo crec que per imaginar-ho també.
Sí, per manera. Imaginar, que no quedi.
Això mateix. Per tant, no sé, a veure si m'agafen el guant, no sé això,
Déu Penedès, els cellers,
no? D'enviar-li aquesta caixeta. Ostres, ara em surt i dic, mira, seria una bona promo, eh? Si la feu, sisplau, poseu-me els crèdits, de...
Evidentment.
O si necessiteu algú que vagi a la casa de la Rosalia a portar-li la caixeta, doncs jo hi vaig,
agafo
el cotxe en un viatge
no
i ja
lluny.
Està. I aprofitem, no? Però és molt interessant investigant sobre això, que creia que... Dic, no n'hi ha parlat, no hi ha parlat ningú, n'ha parlat molta
tothom,
gent,
no?
I que, a més, és molt interessant com un artista global, no? Només això, amb aquest directe, amb aquesta cançó, pot transformar tot plegat. Em ve en el record l'efecte que va suposar, per exemple, la pel·lícula Entre copes pel Pinot Noir. Vale? Una varietat que la gent no la coneixia o que no la tenia en ment, no? Sobretot el món anglosaxó, el món americà, no? I que va suposar una bomba. perquè en la pel·lícula hi havia un personatge que reivindicava tota la zona Pinot Noir al lloc del Merlot o del Cabernet Sauvignon, no?
Sí, sí.
I, clar, es van explotar les vendes de Pinot Noir, tothom volia fer Pinot Noir, no? Perquè al final era com dir, va, vinga, ara ja m'he pres un nou nom de varietat internacional i que la puc trobar tot arreu, doncs mira, fem-nos una miqueta els snobs, no? I que en sabem, no? I en aquesta pel·lícula el personatge snob reivindicava justament a la Pinot Noir. Doncs ara, clar, tothom vol vins del Sancerre, i dic, per què no? Sauvignon Blanc, però potser veure doncs, que arriba a molts més llocs. Us he dit aquests tres llocs, però en trobem també a Califòrnia, en trobem a Xile, vale, en trobem a totes les regions.
És mundial,
i,
la varietat.
Sí, és una varietat que...
De la vall del Loire al món mundial, no?
Al món mundial, i la trobem. I això, com que té aquesta part també molt afruitada, doncs compagina molt bé doncs, potser amb altres blancs, o molt àcids o molt intensos. Però igualment, la versió original és la del Loire, vale, que el... jo crec que sempre s'ha de reivindicar també l'origen, no?, per saber qui ho fan d'aquesta manera i és el que transmet al 100%, però que veiem doncs, que aquí també es fan coses xules. Això mateix, això que dic, o sigui, la música ens ha portat, no?, a un fet cultural, el fet cultural doncs, al final al vi i al final a un territori. No? I jo crec que està bé, que ara quan cantem la cançó Sauvignon Blanc, la cançó Sauvignon Blanc... No? Que
hem de practicar una miqueta la pronunciació.
A més, la cançó aquesta és molt bonica perquè parla de la senzillesa, no? I parla que no em donguis coses molt grans, no? I parla de les sabates, dels chimichus i coses d'aquestes, i diu, jo prefereixo, no?, estar amb tu i una copeta de Sauvignon Blanc. Jo crec que és l'ideal, no?
Què més pots demanar?
És el que em pot demanar i és una coseta que jo crec que tu i jo, Sílvia, ens agrada fer. És allò, no et deixa de parafernàlies, una bona copeta, potser de xarel·lo, potser d'escumós del Penedès, no?, d'algun Sauvignon Blanc del Penedès, i deixar-nos acompanyar.
Proposta molt xula, aquesta de fer la caixeta de Sauvignons Blancs penedesencs per Rosalia. Ho llançarem a xarxes, aviam si, com deies tu, la Déu Penedès o un d'aquests cellers impliquets recull el guant. I t'acomiado de la millor manera escoltant aquesta cançó que ha donat origen a aquest de Vinyes i Vins de Rosalia. Gràcies, Víctor.
Molt gràcies, salut.
Mi luz la prenderé con el Rolls Royce que quemaré. Sé que mi paz yo me ganaré cuando no quede nada que perder. Ya no quiero perlas ni caviar. Tu amor será mi capital. ¿Y qué más da si te tengo a ti? No necesito nada más. Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado, está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc. En mi copa de Sauvignon Blanc.
Acomiadem aquest dijous 27 de novembre al Penedès en xarxa brindant amb Rosalia i amb aquesta copa de Sauvignon Blanc. Fins demà.
Mi porcelana la dejaré caer y regalaré mi piano de pared. Estoy bien si estás tú.
Penedès en xarxa.